Bon dia i benvinguts a Ràdio Ciutat de Valls. Us oferim una nova entrevista per tractar diferents temes d'actualitat que succeeixen a la nostra ciutat. Avui volem parlar de dos projectes. Un que s'ha presentat aquesta passada setmana, del projecte del carril bici, sorgit després d'unes accions dins del pressupost, del tema dels pressupostos participatius. Comptem amb la presència als nostres estudis de Ràdio Ciutat de Valls del senyor Jordi Cartanyà, que és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Valls i també regidor de Participació. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Projecte del carril bici, finalment podem dir que és una realitat. Fa una setmana, doncs, que es coneix, després d'aprovar-ho per Junta de Govern, aquest projecte d'implantació del carril bici a la ciutat per un import de 47.500 euros. M'imagino que era un projecte esperat pel fet de que la mobilitat de la nostra ciutat no només sigui amb el que és el vehicle amb benzina, sinó que s'utilitzen altres formes de desplaçar-se, no?
Sí, era un projecte esperat i que malauradament ha anat més lent del previst per diversos temes que et comentaré, però diguem que estem a la recta final. Tenim ara ja el projecte amb aprovació pública, per tant està amb exposició pública i quan acabi l'exposició pública es podrà licitar, per tant es podrà començar a fer. El projecte, des de que surt la idea de pressupostos participatius i es posa damunt de la taula el carril bici, s'ha doncs de fer tot l'estudi tècnic per la implantació, el projecte amb totes les cotes, les mides, la tarifació, saber per on passa, com hi passa, la senyalització, els passos elevats que s'han de fer, i tot això porta un projecte, una memòria que es va anar treballant. També doncs s'han hagut de fer els informes pertinents des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, des d'Urbanisme, i un cop es tenen tots els informes pertinents s'ha de portar aprovació. També hem tingut tot un període de temps que no hem pogut fer tramitació administrativa durant la Covid i ara doncs hem pogut portar-ho a realització, no? Per tant, és un doble un motiu de felicitat, no? El primer perquè acabem un procés que ha sigut massa llarg i que finalment el tenim aquí i que sorgeix de la voluntat ciutadana, és a dir, els ciutadans en votació, primer en proposta i després en votació popular decideixen que aquests diners sorgits dels seus impostos es destinin amb això. Per tant, aquí és una decisió de la ciutadania, els vallencs i vallenques han apostat perquè volen un carril bici i perquè es volen gastar aquests diners fent realitat un carril bici. Per tant, és la satisfacció de veure que la democràcia participativa va més enllà d'unes eleccions, sinó es fa en tots els processos participatius, i aquesta governança, és a dir, compartir amb la ciutadania en què volen invertir els diners dels seus impostos, també és una manera de portar-ho a terme, no? I aquesta és la primera part, i la segona doncs és el model, com deies al començament, de mobilitat, no? La bicicleta i el patinet elèctric i els cotxes elèctrics són els que el futur de la mobilitat de les ciutats. Estem en un canvi de paradigma on hem de disminuir la petjada de CO2, per tant hem de disminuir el trànsit de vehicles amb combustibles fòssils, i també la Covid també ha fet créixer la demanda de bicicletes, perquè la gent i es recomana també que la mobilitat es faci a peu, en bicicleta, més que dintre de vehicles amb l'espai tancat, amb un aire que no renova el suficient per temes de pandèmia, i també perquè és més saludable. A Valls tenim una ciutat molt compacta, amb no grans distàncies i amb no molts grans desnivells, per tant és una ciutat molt òptima per fer desplaçament a peu en bicicleta.
Un projecte que deia que s'ha alentit molt, de fet el va començar la llavors regidora de Participació, si no recordo malament era la Núria Gavarró, i a partir d'aquí fins ara no s'ha pogut gestar per tots aquests problemes que comentava, i també doncs per la Covid, que també això ha fet doncs que no es pogués presentar abans. Un projecte de carril bici que distingeix fins a 6 zones de recorregut en diferents parts de la ciutat, no? I descobreix fins i tot algunes zones que potser estaven una mica oblidades, no? Fins ara.
Bueno, el carril bici sorgeix també d'un pla de mobilitat de la ciutat que aposta pel desplaçament de mobilitat sostenible, i que l'eix de comunicació es planteja comunicar el centre històric amb el polígon industrial, eh? I llavors aquí es fa tot un recorregut. Com bé deies, fa molt de temps que s'està treballant el projecte de mobilitat sostenible, i per això en el seu moment el Francesc Anguela, que portava la regidoria de mobilitat, va fer tot un treball amb clubs esportius, amb centres educatius, amb molta ciutadania, no? de treballar com es podia afrontar la mobilitat en bicicleta a la ciutat, quin havia de ser el model. I arrel de tot això, doncs, sorgeix la iniciativa, suposo, del mateix col·lectiu que participa en això, de fer una proposta i es guanya una votació. Per tant, vol dir que hi ha molta gent a la ciutat interessada en la mobilitat sostenible. I políticament el que hem de fer és entomar això i fer-ho realitat. Hi ha, doncs, el que es fa com a regidoria de mobilitat en el seu moment, doncs, és posar més aparcaments de bicicletes en els centres educatius, en diversos llocs de la ciutat, per anar treballant cap a aquest model de circulació més sostenible. El fet de tenir aquest recorregut, doncs, és un recorregut que també uneix estació d'autobusos, estació de tren, equipaments esportius, connecta, doncs, Vilar i Fornàs, connecta alguns centres educatius, l'Eugeni d'Ors, l'Escola de Música, el Narcís Oller, indubtablement està a prop, doncs, d'altres àmbits de ciutat en els quals es pot fer la mobilitat i s'arriba fins al capdamunt, fins davant dels Mossos. El carril bici ha de continuar, ha d'arribar, creuar i passar pel polígon, no? Però això han de ser fases posteriors, i també ha d'anar tenint rames en diversos àmbits de la ciutat per anar connectant tota la ciutat.
Més o menys, aquest projecte, quan creu que pugui estar del tot finalitzat?
És difícil posar dates, perquè el que hem de prendre és a no posar dates, perquè després ens ajupim els dits si hi ha alguna cosa patint o no va bé, però en teoria, doncs, abans de final d'any hem de tenir licitat, perquè hi ha un mes d'exposició pública, en pic que estigui, si no hi ha cap al·legació, en pic que estigui, doncs, acabada l'exposició pública, doncs, es prendrà l'acord de prendre aquest projecte com a definitiu i licitar-lo a una empresa perquè el porti a terme, no? I pugui, doncs, fer totes les feines de pintat, de reglat de paviments, de senyalització, que s'han de fer.
Per un costat tenim la mobilitat verda, i per una altra regidoria que porta vostè, que és la d'Acció Comunitària. S'ha donat a conèixer també aquesta passada setmana que l'Ajuntament de Valls ha aprovat un acord amb la Fundació Vilaniu per assumir la gestió de la residència al camp. De totes maneres, tot i el canvi de mans que patirà la residència, vostès han decidit que se segueixi amb el model assistencial, no?
Sí, això més que Acció Comunitària és des de l'àmbit de Consell d'Administració del Pius Hospital, és a dir, perquè la ciutadania ens entengui, perquè diguem-ne que gestió Pius Hospital fa 30 anys que està funcionant i algú pot no recordar els orígens de les coses. L'Ajuntament de Valls és la propietària de la residència i de l'hospital. Dintre de la residència es fan, en aquest moment hi ha dues plantes que estan destinades a residència assistida, per tenir avis i àvies que hi viuen com si fos casa seva i tenen la cura i el manteniment, doncs, del seu dia a dia a través d'uns professionals que treballen allà, i la tercera planta està destinada a aquelles persones que necessiten una cura més vinculada a salut, que és centre sociosanitari. A l'edifici de l'hospital hi ha el que és l'Hospital d'Aguts, i també hi ha el sociosanitari que està, doncs, a l'antic convent. El que fa 30 anys l'Ajuntament es encarrega amb una empresa que es diu Gestió Pius Hospital l'explotació de les activitats que es fan en aquest edifici. Per tant, en aquest moment, Gestió Pius Hospital està portant a terme l'explotació de lo que és la residència amb les seves tres plantes, la residencial i la de sociosanitari, l'Hospital d'Aguts i el sociosanitari. Per altra banda, el 2007 es crea la Fundació Vilaniu, que és una fundació que està dedicada a la dependència i a l'àmbit social, i aquesta fundació se n'encarrega de la gestió de la residència Montserrat Quadrada, dels centres de dia de Valls, de Vila-rodona i també amb conveni amb el d'Alcover. I després hi ha el tema del SAT, que és el Servei d'Atenció Domiciliària. És a dir, això són encomanes que fa l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament li ha encomanat a Vilaniu que faci aquesta feina i l'ha encomanat a Gestió Pius Hospital que faci aquesta altra feina. Com sabeu, estem reorganitzant tot el funcionament per dissenyar el futur sanitari de la ciutat. Aquí es va crear una taula amb la Conselleria de Salut per reorientar i anar pensant com ha de ser el model futur, perquè el model que tenim actual doncs ja és caduc i hem de treballar cap a un model diferent. Una de les coses que tenim damunt de la taula és que tot el paquet de salut, que és hospital d'aguts i sociosanitari, es pugui transferir a una empresa pública de la Generalitat i que ells se n'encarreguin de la gestió, les inversions i el funcionament, no? Perquè la sanitat doncs cada cop ha anat canviant, cada cop necessites més renovació de maquinari, més renovació d'equipaments i un ajuntament no té la capacitat inversora per poder-ho fer. Hi ha un altre paquet, que és tot el tema social. És el que és, com deia, el servei d'atenció domiciliari, centres de dies i residència. Llavors, com que tenim una empresa que és gestió, que és mixta, que porta temes de salut i temes socials, què fem des de l'Ajuntament? Li diem a l'empresa que porta això, que digui, mira, la primera i segona planta de la residència, que són de l'àmbit social, a partir d'ara no ho gestionaràs tu, sinó que ho gestionarà Fundació Vilaniu. Fundació Vilaniu, que hem de recordar que ja porta una residència i que quan vam tenir la crisi de la Vallús, el departament va demanar que intervenissin, vam intervenir i es va fer una gestió excel·lent d'una situació molt crítica per la ciutat, que haguera pogut tenir un brot global a la ciutat com va tenir Igualada. Per tant, aquí es va fer una gestió molt acurada i molt professional. Per tant, Fundació Vilaniu té solvència contrastada amb el tracte i amb el treball de la residència. Doncs el que acordem és això, és endreçar. Llavors ens quedarà una empresa que serà gestió, Pius Hospital, que portarà hospital d'aguts i sociosanitari, és a dir, tot l'àmbit de salut, i una fundació pública, que és Vilaniu, que portarà tot l'àmbit social. Feta aquesta explicació, si parlem dels avis i les avis, les famílies que estan a la residència, aquí no canviarà res. És a dir, nosaltres garantim que ni ara, ni durant el traspàs, ni en el futur, canviarà res de l'atenció, perquè el que estem fent és un canvi d'empresa que gestiona, però la filosofia i el funcionament segueix sent el mateix, perquè ara teníem una gestió pública municipal i seguirem tenint una gestió pública municipal. I nosaltres el que garantim és que el model de gestió pública municipal es conservi.
A partir d'aquí, la residència, com ara comentava, està passant doncs una situació amb la Covid doncs excepcional. Es pot afrontar ara mateix aquesta situació? Calen més recursos?
Sí, es pot afrontar la situació i podem dir que fa uns dies vam detectar un brot que va sortir a les residències, a les dues residències, perquè vam fer uns cribatges en la residència al camp. Cada cop que tenim un positiu, sigui de professional o sigui de resident, escrivem a tothom, és a dir, fem una PCR des de tots els treballadors i tots els residents, els de llarga estada que estan a sociosanitari i els de residència assistida, i fruit d'aquest cribatge, perquè hi havia un treballador que havia donat positiu, vam fer el cribatge, ens van sortir en primer moment 20 i pico residents positius i dos treballadors positius, tots ells asimptomàtics. De llarga estada i sociosanitari no es va sortir ningú, i ja que teníem els equips fent el cribatge, vam dir, anem a fer un cribatge també a Montserrat Quadrada, que no teníem cap cas, però vam fer un cribatge a Montserrat Quadrada. Curiosament, a Montserrat Quadrada també ens van sortir 8 asimptomàtics i ens va preocupar molt en aquell moment, perquè clar, a la residència quan surt un positiu, tant en una com en l'altra, tant a Montserrat Quadrada com a la residència al camp, quan surt un positiu, què fem? Doncs fem que els avis es quedin a l'habitació, que no tinguin relació entre ells, i procurem fer un aïllament preventiu mentre no tenim el resultat de la PCR. Com que a Montserrat Quadrada no teníem cap positiu, no es va fer cap aïllament preventiu. I quan van sortir els 8 van pensar, ostres, això és preocupant perquè han estat amb, tingut relació. Immediatament, tant amb una com una altra, vam anar a fer testos d'antígens i vam tornar a fer PCRs per mirar que, doncs, si havien fet la PCR, havien anat al laboratori el dimarts i van arribar els resultats els dijous, que en aquests dos dies no hi hagués pogut haver algú que s'hagués contagiat. Vam fer a la residència de Montserrat Quadrada, no va sortir cap més positiu, però a partir del moment que tenim els resultats es confinen totes les habitacions, i a la residència al camp, fruit d'aquest cribatge, arribem fins a un total de 47 residents positius. Es segmenta la residència, es disposen tots els positius en una planta i a l'altra planta els que no són positius. Penseu que aquí la complexitat de fer això ha sigut molt gran i l'estrès emocional per tots ha sigut també molt gran, i vull agrair la profunda implicació dels treballadors de la residència al camp en aquest moment, perquè l'habitació de residència no és una habitació d'hotel, és casa teva, és a dir, pels avis és casa seva, perquè fa molts anys que estan en aquella habitació, allò és casa seva, tenen la seva estructura i la seva posició. Quan els has de canviar de planta perquè resulta que estan a la segona i han d'anar a la primera, o de la primera a la segona perquè un és simptomàtic i l'altre és simptomàtic, s'han de canviar avis d'habitacions, són petits drames emocionals pels avis. Uns avis que estan confinats a les habitacions i fan tots un seguit de dies que no poden veure presencialment les seves famílies, que l'únic contacte són els professionals, no? I aquí els professionals han tingut una implicació i un treball excel·lent per minimitzar tot aquest trànsit emocional, no? Per tant, es fan aquests confinaments i quan passen els 14 dies de fer la PCR se'n fa una altra. A Montserrat Quadrada hi ha tots els que teníem positius, ja són negatius, per tant ja la tenim normalitzada. I a la RAC, dels primers, doncs hi han hagut altes, i ara d'aquells 48, si no m'equivoco, estem a 33, i en els següents dies, com que ja no s'han produït més positius cada cop com hem mirat, doncs aquests, quan facin 14 dies, ja podran tornar a la normalitat.
Dues setmanes més enllà de tot això que comentava, tenim una situació més estabilitzada, sí que potser es continuen detectant alguns positius, però ho tenim més estabilitzat tot plegat, arran també d'aquesta segona onada de la Covid, on ja també hem superat el pic i comencen a baixar els contagis.
Sí, ens seguim l'hospital. Sí, l'Hospital de Valls va començar ara fa una setmana i pocs dies, va començar a tornar a obrir planta Covid, perquè doncs tant fins ara tots els casos que entraven a urgències que presentaven possibilitat de Covid, a urgències tenim dues portes, uns els que tenen, són sospitosos de Covid, s'envien doncs cap a una banda i els altres cap a una altra, se'ls fa la PCR o el test ràpid, i si és positiu i té sintomatologia per estar ingressat, el que es feia és es derivava a Joan 23 o a Sant Joan de Reus, i a l'hospital no en teníem. Vista la pressió sanitària que hi havia doncs fa 10 dies, el que el departament opta és per tornar a obrir l'hospital com a hospital Covid, i a l'Hospital de Valls s'habilita una planta on s'ingressen les persones que necessiten hospitalització. Les que necessiten doncs cuidados intensius o respiració assistida s'envien a Sant Joan o a Joan 23. Això fa que doncs anem omplint llits, i fins a 15 llits plens a planta de malalts Covid, i que doncs es van donar d'altes i es van ingressant, és a dir, seguim tenint positius, seguim tenint gent, seguim tenint pressió, no tant com a altres ciutats, però seguim tenint gent ingressada i seguim tenint positius, és a dir, som reflex del que està passant a Catalunya, perquè les afectacions són globals, és a dir, aquí també tenim doncs es detecten positius, aquests positius al cap d'uns dies n'hi ha un percentatge que empitjora, que s'ha de portar a hospital, que se'ls ha de posar oxigen, i si doncs tenen més insuficiència respiratòria i si haguessin d'intubar s'envien a Joan 23.
Molt bé, se'ns acaba el temps. Jordi Cartanyà, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Valls i regidor d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat, gràcies per exposar-nos aquests dos projectes que són del carril bici, també d'aquest model assistencial que tindrà la residència al camp, que continuarà tenint la residència al camp, i també per exposar-nos també com està la situació Covid a la nostra ciutat, tant des de les residències com també des del Pius Hospital. Moltíssimes gràcies per atendre l'entrevista a Ràdio Ciutat de Valls.
Molt bé, gràcies a vosaltres.